notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'executiva nacional de Junts per Catalunya ha acordat per unanimitat el trencament de les relacions amb el PSOE pels incompliments dels pactes contrets el 2023. Així ho han decidit en una reunió extraordinària celebrada avui a Perpinyà, que s'ha allargat fins a gairebé 3 hores i mitja. Ara aquesta proposta de la cúpula serà sotmesa a votació de militància en una consulta que tindrà lloc dimecres i dijous d'aquesta setmana. Des del PSOE, en saber-ho, han dit que es mantenia la mà estesa i el diàleg. Montse Mínguez és la portaveu.
Vale la pena dialogar, vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos, porque ahí tienen ustedes los datos económicos de nuestro país, los avances también que hemos vivido durante estos años en nuestro país, porque es lo mejor este gobierno para Cataluña y porque es lo mejor este gobierno para España.
Per la seva banda, el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha dit que trencar seria un error i perjudicaria Catalunya, i Isaac Albert d'Esquerra, que respecta el que faci Junts, però que ells continuaran negociant a Madrid.
Més exigències al Partit Socialista, exigir que els pactes es compleixin, d'acord, facilitar un govern de les dretes radicalitzades que tenien ara mateixa, totes elles neofranquistes, un error enorme, que els catalans i les catalanes pagarien molt car.
Ara, el que és evident és que nosaltres no dimitirem d'exercir la força política que tenim al Congreso dels Diputats, amb els nostres 7 diputats. No dimitirem d'exercir la força que tenim pel bé de Catalunya i pel bé dels ciutadans de Catalunya.
A les 5 de la tarda hi ha prevista una compareixença de Carles Puigdemont per concretar l'abast d'aquest trencament de relacions. Més temes, el govern i el grup parlamentari dels comuns signaran precisament aquesta tarda un acord sobre la unitat antidesnonaments. La consellera i portaveu de l'executiu, Sílvia Panegui, i la líder dels comuns de la cambra, Jessica Albià, que es reuniran per tancar el pacte que ha de crear aquesta nova oficina. I els Mossos desmantellen un grup criminal implicat en 13 robatoris amb força en domicilis de Barcelona. Estava format per 3 homes d'entre 40 i 43 anys i acumulava 12 antecedents pel mateix delicte. Els han pogut detenir després d'arrestar diversos integrants d'aquest grup per un delicte que va aixecar sospites entre els agents. I sopa de cabra exhaurit en menys d'una hora les entrades per al seu concert de celebració dels 40 anys a Barcelona i ha anunciat ja una segona data. La banda gironina celebrarà la seva trajectòria amb un concert el 15 de maig a la sala Ras Matàs de Barcelona.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom, passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 27 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, perdoneu, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem un estudi que relaciona la mineria amb el mar. Parlarem amb el campió d'Espanya de pesca d'embarcació fondejada. Ens acostarem a una peixateria del Delta de l'Ebre per saber quines són les últimes notícies. Sabrem com ens afecta als humans l'escalfament del mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui parlant de la prevenció davant l'arribada. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar al nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, i no t'he tallat el micro, eh? Que consti que estava el micro
alt, eh? No, he fet un amago d'estornut.
Jo deia, ui, dic, a veure, sense voler, que algunes vegades quan fas una respiració o això, sense voler tanco el micro, dic, ja està, ja li he tancat el micro a la Marina, no. I ara li mirava, dic, no, que està bé, eh? Està bé.
He fet un amago d'estornut.
No, ja ha passat un altre cap de setmana. Darrer cap de setmana d'octubre.
Sí.
Se'ns acaba l'octubre ja, eh?
Dos dies i Nadal. Una cosa, si tu vas als súpers i està ple de coses de Nadal, jo amb això tinc un trauma, perquè jo quan era petita primer passava Tots Sants i després te posaven les coses de Nadal.
I ara no. Ara el primer arriba la loteria de Nadal al juliol.
No, és que tu ara vas als súpers, a qualsevol súper, i ja hi ha torró, ja hi ha de tot. I avui ha refrescat, però fa tres dies estàvem a 30 graus i jo veia el torró i pensava, Déu meu, però aquí li deu venir de gust comprar torró
i espera,
a 30 graus.
Que demà o demà passat, mira que no tornis a passar i estigui el Tortell de Reis.
També.
El pas que anem, eh?
No, també podria
arribarà
ser.
Arribarà primer el Tortell de Reis abans que
el vigili. D'aquí el dia de Reis el Tortell potser està...
Dur com una pedra.
Exacte.
Que el millor l'utilitzen la gent de l'albanyileria, la gent que utilitza per fer cases.
Sí, sí.
No, com a...
Sí, sí. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. I ara que esteu parlant dels torrons i tortells de Reis, jo crec que hi ha gent que menja tot l'any, d'això, que és com a molt, li agrada molt, i sí que no els veus al súper igual tant, però hi ha gent, estic segura, que menja tot l'any.
Jo no ho tinc tan clar, jo no m'imagino menjant torrons a 30 graus en ple estiu, però bé, per gustos, endavant.
Sí, sí.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Ara ja anem amb un moviment uniformement accelerat cap al Nadal i cap al final d'any. Això que dèieu dels súpers és una mica d'expedient X, perquè jo crec que el mateix súper pot coincidir Tortell de Reis, Coca de Sant Joan i torrons. Perquè són tres coses,
home,
que estan molt temps en el súper. O sigui, coques de Sant Joan també. Durant dos mesos veus coques de Sant Joan en el súper.
Sí, però jo crec que no és tan heavy, eh? Perquè al final jo crec que per Sant Joan la coca de Sant Joan és un producte i ja està, i de Nadal hi ha 380 milions de productes. No sé si m'explico.
Sí, de Nadal hi ha molts productes. Bé, ara alguns súper, el bo és que tenen que treuen alguna gamma de productes que només la treuen per Nadal i la pots comprar ara, i això també està bé, això és acceptable.
Sí. Home, el calendari és d'advent, ja els pots comprar, i d'aquí que comencis a menjar-te'l potser s'ha fos tota la xocolata que hi ha dins.
Si t'has de fotre les xocolates des d'ara fins a Nadal, no arribes a Nadal, o sigui...
No arribes.
Supurant sucre pels poros.
Però rodolant.
Rodolant.
Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, mira, jo, parlant d'aquest tema, precisament ahir vaig veure al meu supermercat de confiança els panellets dels torrons, ja, o sigui, imagineu-vos.
Veus? És que jo ho dic, hem embogit tots, ens hem d'extingir, ho dic cada setmana. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, bona tarda a tothom. Bé, jo, mira, parlant d'això, és cert, tot el que dieu és veritat. Ara jo sí que us voldria dir que, sisplau, a vosaltres i a tothom que ens escolti, panellets, coques, tortells, al súper no, home, amb una pastisseria, una cosa artesanal, ben feta, de confiança. Supermercats per altres productes ja ens van molt bé. Però aquestes coses, als súpers, que els posin el dia que vulguin, que en allà és que no ho hem ni de comprar.
Sí, estic d'acord amb tu, però...
Que bonic t'ha quedat,
Sí, li ha quedat poètic
i
tot.
Sí,
El tema és la butxaca.
No, com que sempre sóc l'última a parlar, tinc temps a rumiar-m'ho.
És això.
Doncs per això et deixem l'últim, perquè ens puguis fer aquesta reflexió. Que bonic. Vinga, va, deixem aquí dels supermercats, deixem els productes de Nadal. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Thank you.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el relleu generacional compromet el futur de la pesca a Palamós. Sergi.
Doncs sí, Marina, el sector de la pesca no surt d'una preocupació per entrar en un altre. Enmig de la veda d'un mes de l'arrossegament, la confraria de pescadors 2 de Palamós mira amb neguit el futur de la pesca. El problema del relleu generacional a la flota palamosina no és nou. Ja fa temps que s'avisa que el degoteig de jubilacions d'armadors anirà més sense que tinguin garantida la continuïtat dels seus vaixells. La flota d'arrossegament local està formada ara mateix per 19 barques. Aquests dies fan veda, com hem dit, i quan tornin a l'activitat, a partir del 17 de novembre, restaran només entre 15 i 20 dies de feineig fins a final d'any. Molts, a més, ja han exhaurit els quilos de gamba que podien pescar aquest 2025, situacions que provoquen incertesa i que poden foragitar el personal dels vaixells. Escoltem a Francesc Beneges, que és el vicepatró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
Clar, què fots ara? Marres una embarcació en 4 o 5 tios? Estem parlant de principis d'octubre. I que la marra d'octubre, novembre, desembre, 3 mesos amarrat a port. Com és normal, aquí està una altra cosa que ens preocupa moltíssim, sobretot els armadors. Els tripulants no aguanten. Els tripulants no aguantaran. I si un tripulant mariner se'n va d'una barca i troba feina, en terra no torna.
Pel que fa als armadors, Beneja es posa l'exemple del de la barca nova Gazela, venuda aquest estiu passat a un armador d'Almeria. El vicepatró major no entén que les embarcacions catalanes marxin a Andalusia si, teòricament, allà regeixen les mateixes normes que aquí. Els pescadors es queixen que a dia d'avui encara no saben quants dies podran pescar l'any venent, ni la quantitat de gamba ni el règim de vedes.
Els productors pesquers del Cap de Creus cuinaran els mercats gironins per apropar el peix de proximitat.
Doncs sí, la OPP del Cap de Creus, que és la OPP 96, promocionarà el peix de proximitat i de temporada per donar a conèixer la feina del sector pesquer i promoure el consum més conscient, sostenible i saludable amb demostracions gastronòmiques als mercats gironins. Els cuiners elaboraran receptes i donaran a conèixer les característiques de cadascuna de les espècies. Durant el mes vinent s'inicia aquest cicle de show cook oberts al públic amb el lema Vine a conèixer l'OPP 96 del Cap de Creus i els seus productes estrella. Aquestes demostracions gastronòmiques tindran lloc als principals mercats de comarques gironines en un entorn que simbolitza millor que cap altre la connexió entre el mar, la cuina i el consumidor. Els show cookings es faran els dissabtes de novembre a les 10 del matí, de les 10 del matí a 11:45 del migdia i comptaran amb la participació de cuiners locals que elaboraran receptes senzilles, saboroses i inspirades en el peix capturat a la zona del Cap de Creus. El mercat de Figueres serà el 8 de novembre, el d'Olot el 15 i el mercat de Lleó de Girona acollirà el show cooking el dia 29 de novembre.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, COPATE, alerta que sense conveni amb la Generalitat, taments contra mosquits i mosca negra es reduiran a la meitat cel.
Sí, Marina, el COPATE ha expressat la seva preocupació per la falta de resposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya davant la seva petició de signar un nou conveni per als tractaments contra el mosquit i la mosca negra previstos per l'any vinent. Actualment, la Generalitat aporta el 50% del cost dels tractaments. La resta es reparteix entre diputacions i ajuntaments. Sense este acord, el COPATE només podria dur a terme la meitat dels tractaments, passant de 6 a 3, la qual cosa podria afectar la prevenció de plagues a tota la zona. El conveni actual que regula la prevenció i control de plagues a les Terres de l'Ebre i la zona del Baix Segre i Cinca finalitza el pròxim 31 de desembre de 2025. I si no se signa un nou acord o es prorroga l'actual, la situació a partir de gener seria incerta.
El Club de Rem Delta triomfa al Campionat de Catalunya d'ergòmetre amb 9 medalles.
El club de Rem Delta ha signat una actuació excepcional al Campionat de Catalunya d'ergòmetre celebrat este cap de setmana a la Ràpita, aconseguint 9 medalles, 2 d'or, 3 de plata i 4 de bronze. En estos resultats, l'entitat se situa entre els clubs més destacats del medaller català i reafirma el seu creixement i solidesa esportiva. Des del club s'ha posat en valor la constància i el compromís de tot l'equip, amb un agraïment especial al cos tècnic i a les famílies pel seu suport continuat. En la categoria sènior masculina, Sergi Olid ha estat una de les grans figures de la jornada, coronant-se campió individual i també guanyant l'or en doble juntament amb Danilo Marquès. Les medalles de plata han estat per Noa Quinquillana amb l'individual cadet femení, Inés Cots i Josep Montesó al doble mixt A i Unai Ribas i Quim Beltrí al doble infantil masculí. El palmarès es completa amb 4 bronzes obtinguts per Inés Cots amb l'individual aleví femenina, Sergi Ribes i Alejandra Torres al doble mix infantil, Eduard Colomer i Kirill Corets al doble juvenil masculí i finalment Núria Olid i Jana Matujen al doble sènior femení. En estos resultats, el club de Rem Delta continua portant el nom del territori del Delta ben amunt dins l'escena del rem català i consolidant una trajectòria marcada per l'esforç, la passió i l'esperit de superació esportiva.
Anem ara fins les costes del Garraf. Apareixen centenars de peixos morts a la platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú. Carles.
Doncs sí, ha estat aquest matí a la franja de costa de la platja de Ribarroges de Vilanova que s'ha llevat amb una imatge impactant, centenars de peixos morts. Es tracta majoritàriament de bogues, una espècie de peix petit freqüent a les nostres costes. La primera hipòtesi apuntaria a que els mateixos pescadors que van a pescar utilitzant el mètode de la llum i que busquen pescar sardines i seitons, haurien llançat a mar aquestes espècies a l'hora de fer-ne la tria, ja que no té un preu de mercat suficientment alt i, a més, la normativa, segons sembla, no els permet de portar-los a port, ja que els podrien sancionar. Així hauria sigut el temporal de mar qui els hauria arrastrat fins la vora de l'aigua després que els pescadors els haguessin retornat a alta mar. De totes maneres, a escala mediambiental encara no se sap quin impacte podria tenir aquest fet, que ja s'ha donat a conèixer a entitats mediambientalistes perquè en puguin fer un seguiment. Nosaltres també seguirem pendents de com evoluciona aquest cas.
Aquest cap de setmana l'associació de la Carpa Juanita i el Porró de Vilanova i la Geltrú han culminat el 40è aniversari d'aquests entremesos amb un acte especial.
Doncs sí, la Carpa i el Porró de Vilanova i la Geltrú, les figures originals, descansaran a partir d'ara als jardins de l'Espai Far, just al peu del Far de Sant Cristòfol. La presentació d'aquesta nova ubicació definitiva per a aquests entremesos de la ciutat s'ha fet precisament coincidint amb la celebració dels 40 anys de la Carpa Juanita i el Porró. A partir d'ara, doncs, formen part d'aquest entorn museístic dedicat al mar i a la figura de Francesc Roig Toqués, amb el seu peculiar Museu de Curiositats Marineres. Tot plegat per recordar la història de la Carpa que bevia en Porró i que va fer popular aquest museu i de retruc la ciutat arreu del món. Escoltem a Toni López, president de l'Associació de la Carpa Juanita i el Porró, i a Eva Bolaño, regidora de Cultura de Vilanova.
Era un desig que portava ja més de 3 anys darrere perquè sabíem que si no aquest entremès es perdria com molts entremesos, no? I gràcies a aquest govern que ha apostat per això i la família també ha apostat, doncs aquí estan representades.
I la Carpa és transportar-me a la meva infantesa i recordar el Roig Toqués, i tinc una passió especial per la Carpa i el Porró, la veritat. És el seu lloc ideal, ens ho va demanar el Toni, vam mirar si era possible, vam veure que sí i aquí les tenim. No es faran malbé perquè són de fibra de vidre, per tant, si plou no es farà malbé, però tenim Carpa i Porró a l'Espai Far per temps.
La col·locació d'aquestes figures de bestiari peculiars de Vilanova a l'Espai Far ha servit per fer el tancament de la celebració dels 40 anys de l'aniversari de la Carpa i el Porró i fer alguns reconeixements a les persones implicades en aquest aniversari especial. També s'ha projectat el documental del periodista Jordi Carrillo, Carpa Juanita, de la bassa a la plaça, produït per Canal Blau, un treball audiovisual en el qual s'explica els orígens d'aquella carpa ensinistrada per Francesc Roig Toqués i com es passa del mite a la creació de les figures festives.
fem aturada ara a les costes del Maresme. Divendres es va fer el sopar popular del Calamarenys a la sala 1 d'octubre del Calisai. L'acte va aplegar 200 persones i va ser precedit per un show cooking a càrrec del cuiner i comunicador Arnau París Oriol.
Doncs sí, Marina, la 30a edició de les jornades gastronòmiques del Calamar d'Arenys ha arribat al seu equador aquest cap de setmana. Aquest divendres hi ha hagut un show cooking amb el mediàtic cuiner Arnau París i també un dels actes centrals d'aquestes jornades, el sopar popular del Calamarenys. Aquest àpat s'ha fet a la sala Polivalent, sala 1 d'octubre del Calisai, i ha suposat un èxit d'assistència, 200 comensals i els tiquets esgotats. Joan Major era el mestre cuiner que preparava el menjar.
Estem preparant una fideuada a calamar per 220 persones, més o menys. I aquí estem esperant que acabi aquest del pim-pam i a sopar ja ràpidament. De primer fem una mica de quiche, una mica de truita patata, i llavors hi haurà la fideuà i llavors hi haurà un pastís del 30 aniversari del Calamareny.
El sopar ha inclòs, doncs, un aperitiu, fideuada de calamars, beguda i postres. Musicalment, l'acompanyament ha vingut de la mà del grup de veneres La Vella Lola. Abans d'aquest acte, hi ha hagut una demostració culinària per part d'Arnau París. Amb molta pedagogia i responent preguntes, el cuiner mediàtic ha fet la demostració per desenes de persones davant del Calisai. Arnau París ha explicat en què consisteix aquest show cooking que ha ofert aquí a Arenys de Mar.
Un show cooking d'avui, una pim-pam, on el protagonista d'avui serà el calamar. Com podem agafar el calamar d'Arenys i posar-lo en les nostres receptes del dia a dia de forma ràpida, bona i sense moltes complicacions. Proves de gent que en sap molt i que doncs, llegeix molta cuina o mira molts vídeos i tal, té molt coneixement, i també gent que no en té ni idea. Allò és la gràcia. Intento fer show cookings que siguin per tothom.
La 30a edició del Calamarenys va començar el 10 d'octubre i finalitzarà el 9 de novembre. D'aquí fins a la finalització encara oferirà visites, itineraris guiats, conferències, una jornada gastronòmica al Mercat Municipal i una recreació de la subhasta de peix tradicional.
L'Ajuntament de Mataró ha licitat la construcció d'un nou punt de parada i informació per a cicloturistes al passeig marítim vinculat a la ruta Eurovelo 8 amb una inversió de 150.000 euros.
Exacte, és un nou projecte d'infraestructura sostenible destinat a potenciar el turisme en bicicleta i fomentar la mobilitat verda al municipi. La iniciativa neix en el marc, que deies, la xarxa Eurovelo 8, una ruta cicloturista internacional que recorre més de 5.900 quilòmetres al llarg de la costa mediterrània, connectant Atenes amb Cadis i travessant 9 països europeus. El nou punt de parada s'ubicarà a tocar del port de Mataró, concretament al xamfrà entre el passeig de l'Espigó i el passeig del Callao. El projecte té com a objectiu adequar i millorar la urbanització existent per crear un espai que combini funcionalitat, sostenibilitat i atractiu paisatgístic. L'actuació inclourà la creació d'un punt d'informació turística, així com una zona d'aparcament, reparació i neteja de bicicletes. A més, s'aprofitarà l'estructura actual de la plataforma per ubicar-hi una gran zona porxada que donarà cobertura i comoditat als ciclistes durant la seva estada. Segons les previsions, el projecte també aposta per la renaturalització de l'espai, reduint les àrees pavimentades impermeables i creant una gran zona verda que connecti de manera fluida les diferents zones del port, la d'oci i restauració, el passeig marítim, la platja del Varador i el passeig del Callao. A Espanya, aquesta ruta segueix la línia litoral des de la Jonquera fins a Cadis, passant per ciutats tan emblemàtiques com Barcelona, València, Múrcia i Màlaga. Mataró forma part de l'etapa 38 de la ruta Eurovelo Premià de Mar amb Blanes, consolidant-se com a punt estratègic dins el recorregut. L'Ajuntament aposta per posicionar la ciutat com una parada de referència per als cicloturistes que recorren aquesta ruta i impulsant alhora el turisme sostenible i la dinamització econòmica local. La nova instal·lació s'ubicarà on hi havia les antigues casetes de socorrisme de la platja del Varador, una instal·lació que resta ocupada i pendent d'autorització judicial per procedir al desallotjament de les persones que hi habiten, que és un pas necessari per habilitar-hi la nova instal·lació.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona avala la constitució del Consorci del Patrimoni que neix fruit d'un conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de Tarragona. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament, Nacho García, ha destacat l'excepcionalitat del moment i ha fet una crida a la unitat dels grups municipals. Diu que el Consorci permetrà una gestió holística i transversal i que Tarragona deixi d'estar sola en clau d'inversions pel manteniment del seu ric patrimoni. Des de Junts i en Comú Podem han parlat de bona notícia perquè amb el Consorci arribarà una millor gestió del llegat romà i més inversions per tenir-ne cura. No pensa el mateix el Partit Popular. La seva portaveu, Maria Mercè Martorell, ha lamentat les formes i el fons per aprovar uns estatuts que ha titllat d'espant. Entreguem el control del nostre patrimoni a la Generalitat, ha manifestat, i ha lamentat que el Consell General no el presideixi l'alcalde de Tarragona. Martorell també es pregunta quan costarà tot plegat. La portaveu d'Esquerra, per la seva banda, Maria Roig, ha lamentat el poc marge que ha tingut per estudiar el text. Admet que també té la sensació de que la gestió es lliura a la Generalitat i reclama transparència en l'elecció del gerent i director de l'ENS.
No hi ha cap partida d'inversió fins al 2019 que afecti un dels monuments que actualment és propietat de l'Ajuntament de Tarragona. I això també ens preocupa molt, perquè també volem inversions. Per què no treballem el pla directori de l'amfiteatre que tenim fet? Perquè no podríem haver-nos reunit, podríem haver-ne parlat, podríem haver fet, com dèiem abans, com el Pla de Cultura o altres ordenances en les que tots hem participat i tots ens hem fet nostre el document, però això no ha passat. Per tant, creiem que hi ha manca de diàleg evident, de transparència, i ens han entregat un document tancat que hem hagut de dir sí o no, o a més en molt poc temps, sense cap possibilitat d'esmena o aportació constructiva.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha manifestat que l'entesa empodera Tarragona, no la buida de poder, i ha deixat clar que no es prendrà cap decisió si la ciutat no hi està d'acord. Per fi hi haurà una coordinació en el relat del patrimoni i la plantilla en sortirà beneficiada, ha dit al mateix temps que ha recordat que l'Estat i la Diputació també s'hi afegiran i aportaran diners.
És que els propis estatuts diuen que no es podrà prendre cap decisió que no estigui d'acord l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Tarragona. Mai podrà imposar la seva decisió a la Generalitat. Mai. Absolutament mai. I a més ara, no només no perdem control, sinó que guanyarem control sobre alguns altres elements que fins ara no podíem, perquè no eren nostres. I ha posat un exemple la consellera Martorell, el teatre. Que ganes tinc.
Parlem d'un nou ens amb personalitat jurídica pròpia que gestionarà 16 elements patrimonials i amb una estructura ja coneguda. Així hi haurà un Consell General encapçalat pel president de la Generalitat que definirà les línies mestre i aprovarà el pressupost, entre d'altres. Un comitè executiu liderat per l'alcalde de Tarragona que s'encarregarà del dia a dia i també un Consell Assessor i de Participació Local. Estarà integrat per experts, representants d'entitats i associacions de l'àmbit dels ajuntaments i de l'arquebisbat de Tarragona. A més, es preveu la creació d'una direcció general. I el grup El Pòsit, amb establiments a Cambrils i Tarragona, ha estat distingit als Premis Nacionals d'Hostaleria amb el guardó a l'empresa hostalera compromesa amb la sostenibilitat. Aquest reconeixement atorgat per l'Associació d'Hostaleria d'Espanya posa en valor el treball i la trajectòria del Pòsit com a exemple d'hostaleria responsable, ètica i compromesa amb el medi ambient, les persones i el territori. Amb establiments a Cambrils i Tarragona, El Pòsit s'ha convertit la sostenibilitat en un eix central de la seva gestió basada en tres pilars: persones, producte i planeta. Entre les seves iniciatives més destacades hi ha la reducció i compensació de la petjada de carboni en projectes de conservació a l'Amazònia, l'ús d'energia 100% renovable, els uniformes elaborats amb materials reciclats, l'aigua microfiltrada de quilòmetre zero i la incorporació de segell MSC de pesca sostenible. A més, el Pòsit impulsa accions de sensibilització ambiental, defensa els drets de les persones celíaques, col·labora amb ajuntaments, escoles d'hostaleria i iniciatives solidàries i promou una cultura empresarial arrelada als valors de la sostenibilitat i la responsabilitat social. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació que cada vegada serà més tranquil·la pel que fa a la situació marítima al llarg de les immediates hores. Estarem parlant encara de molt de tràngol de nord-est o de nord, especialment a la Costa Brava, i per tant allà encara tindrem aquesta mar de fons, en algun cas de fins a maró. Arran de mar, en canvi, arran de platja, bàsicament, el temps serà ja més plàcid, el vent més feble, dominant el Garbí o el sud, especialment a la costa barcelonina i gironina, i ja en marejol, arran de platja, com dèiem. Pel que fa al dimarts, una situació també tranquil·la. Al matí, un vent molt feble, s'anirà imposant el terral, una miqueta més reforçat al delta de l'Ebre i al delta del Llobregat, també a la desembocadura del Fluvià, però no estarem parlant de vents forts, sempre amb marejol gairebé tota la jornada i fins i tot durant la tarda, la del dimarts, aquest vent serà molt feble i girant cap a xaloc o cap a sud, per tant ja una altra vegada un règim de brises més aviat habitual, sense grans moviments pel que fa a la situació marítima. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora volem repassar dues incidències, una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7, al tram d'Aigua Viva. Només hi ha un carril tallat en sentit sud, és a dir, en sentit de Girona a Barcelona. Hi ha aturades de més de 3 quilòmetres entre Salt i Aigua Viva, per tant, problemes en aquesta zona de l'autopista AP7, com et deia, en sentit sud, és a causa d'un accident. I ja a la zona del Vallès, també a l'autopista AP7 hi ha retencions, però és culpa d'un accident que hi ha hagut a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès. En aquesta C-17, en sentit nord, sentit Vic, hi ha un carril tallat al trànsit i aturades de més de 3 quilòmetres. I en direcció contrària, un parell de quilòmetres de retencions per la gent que s'atura a veure el punt de la incidència. Tot això a la C-17 a Parets del Vallès, que, com et deia, aquestes aturades afecten a la mateixa autopista AP7 molt a prop. Aquí hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Parets, sentit nord, sentit Girona. Aquestes serien les dues incidències més importants ara mateix en aquesta xarxa viària catalana.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Avui volem començar el programa anant fins al Mar Menor. Allí hi trobem la llacuna salada més gran d'Europa. Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ara revela que els anys de mineria l'han convertit en un dipòsit de metalls tòxics. De tot plegat, en volem parlar amb una de les investigadores, Irene Alorda. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Amb la vostra investigació hem de dir que heu reconstruït la història de la contaminació de metalls del segle XX i XXI, no?
Sí, era una mica l'objectiu del treball, era veure com havia evolucionat aquesta contaminació al llarg d'aquest segle, sí.
I com ha evolucionat aquesta contaminació?
El que hem vist principalment és que, malgrat a la zona hi havia hagut activitat minera, bueno, a la serra propera al Mar Menor, hi havia hagut activitat minera des dels temps dels cartaginesos, doncs veiem com a partir de finals del segle XIX, que és quan s'intensifica l'activitat minera i esdevé industrial, doncs aquesta quantitat de metalls que podien arribar a la llacuna a través de les rambles intermitents que connecten la serra minera amb la llacuna, doncs com han augmentat sobretot durant el segle XX.
Uh-huh. Aquesta indústria minera, hem de dir que ara mateix va finalitzar la seva feina, que no està en funcionament.
Exactament, sí. És a dir, la mineria va aturar la seva activitat als anys 90 i el que hem vist després és que fins al 2022, més o menys, podien seguir arribant a vegades a quantitats importants de metalls quan es donaven els esdeveniments de precipitació extrema, aquests que són típics de la conca mediterrània, com la dana de ja fa dues setmanes, doncs aquests eren capaços d'erosionar la conca minera i transportar aquestes quantitats de metalls importants a la llacuna.
Uh-huh. O sigui, per tant, va finalitzar als anys 90, però 30 anys més tard encara arribaven metalls d'aquests tòxics.
Sí, exactament. El que passa és que sé que les concentracions més elevades, les que són de major preocupació, sí que estan en sediments més profunds, és a dir, són les que pertanyen a la meitat del segle XX.
Com afectava tot això a la llacuna? És a dir, afecta la seva biodiversitat d'alguna manera?
Clar, no tenim estudis de com es trobaven els organismes durant la meitat del segle XX. Els primers estudis que miren com afecten aquestes grans quantitats de metalls en la biodiversitat del mar menor són més, bueno, comencen a desenvolupar-se a partir dels anys 80. Llavors el que hem dit és que la llacuna i els seus sediments han fet un bon paper a retenir aquestes concentracions elevades de metalls i que, per tant, malgrat potser podríem esperar efectes més nocius, això no s'ha trobat. Però de nou remarco que no podíem veure com organismes que van viure, per exemple, als anys 50, com això hauria pogut afectar.
Que ho hagin retingut vol dir que després o en algun moment ho poden alliberar?
Això és una de les coses que discutim al final de l'article, que, bueno, per causa del canvi climàtic a la conca mediterrània, sobretot a l'oest, esperem una major freqüència d'aquests esdeveniments de precipitació extrems, que en el cas d'arrossegar quantitats de metalls, potser això ja no es produiria en el mar menor, perquè s'han dut a terme diverses intervencions a la conca minera que fan que quedin més retinguts, perquè, bueno, per exemple, els pous on es recollien les restes de la mineria, però sí que es poden donar més esdeveniments de resuspensió, és a dir, quan hi ha vents forts en llacunes tomeres com el mar menor, aquests vents forts poden resuspendre els sediments del fons i això pot fer que aquests sediments tinguin contacte amb la biota. Llavors això és un tema que hem de veure com evoluciona al llarg dels anys i per això és important tenir aquests sediments doncs, ben estudiats i ben monitoritzats.
Ara tornarem aquí al que estem parlant, però perquè la gent sàpiga de quin tipus de metalls parlem, què hi trobem?
Doncs els que són de més, bueno, de major importància en aquest cas són el plom, per exemple, i el zinc, que estaven en quantitats molt elevades, sobretot si ho comparem amb altres ecosistemes del món.
I per tant, el plom o el zinc, com ens pot afectar si el que estàvem parlant amb aquests canvis de temps, amb aquests temporals cada cop més agressius, més intensos, per dir-ho d'alguna manera, s'alliberessin?
Ja, ja hi ha hagut un estudi el 2023 que ho mirava la pròpia llacuna, van ser capaços de mirar com evolucionaven les concentracions de metalls a l'aigua i no als sediments, i veien que després d'una tempesta d'aquestes magnituds sí que augmentaven les concentracions. Llavors, si hi ha majors concentracions a l'aigua, vol dir que una part d'aquestes pot ser consumida pels organismes vius i, per tant, pot afectar-nos directament o indirectament als éssers humans.
Ens pot afectar, bàsicament, perquè si ho consumeixen peixos, d'alguna manera, indirectament, consumir-ho nosaltres, perquè la gent ho entengui.
Sí.
Com es pot gestionar tot això? És a dir, vull dir, la concentració de metalls existeix, però hi ha alguna forma de gestionar-ho?
En aquest cas, fer qualsevol intervenció sobre aquest sediment seria pitjor que deixar-los com estan, no? Perquè qualsevol obra o qualsevol desplaçament d'aquests sediments comportaria que entressin amb més contacte amb la columna d'aigua i que, per tant, poguessin doncs, tenir més contacte amb els éssers vius. El que és important és saber que tenim aquestes grans quantitats de metalls enterrades i saber que això potser en un futur, doncs, si pel que sigui es resuspenen més, doncs ho haurem de tenir en compte.
Entenc que ara cada cop o freqüentment, quan hi hagi temporals d'intensitat, s'haurà de vigilar d'alguna forma per saber com evoluciona, no?
Sí, ja es realitzen monitorejos i estudis específics quan, bueno, i al Mar Menor en general hi ha moltíssima gent treballant i que està tota l'estona doncs, mostrejant i avaluant paràmetres de l'aigua.
És una conseqüència, el canvi climàtic és una conseqüència indirecta del que provoca aquesta concentració?
No, és a dir, el que es dona en aquest ecosistema que està afectat per diversos impactes antropogènics directes i indirectes. En aquest estudi hem parlat de la mineria, però el més important ara mateix són els fluxos de nutrients per l'agricultura, que també són els que causen aquestes crisis d'eutrofització que porten a la mort de peixos, per exemple. Això ha sortit als mitjans en els darrers anys.
Sí, en alguna ocasió n'hem parlat.
Exacte, doncs el Mar Menor és un ecosistema crític perquè té tots aquests impactes alhora, els directes de l'agricultura, la mineria, l'urbanització, però també els indirectes com el canvi climàtic, no?, que afecta tots els ecosistemes, que també afecta en aquests llocs. Llavors, és tota aquesta conjunció d'impactes que poden interaccionar entre ells, que són els que hem de vigilar.
Uh-huh. Entenc també que d'alguna manera això són conseqüències, és una conseqüència de fets del passat que les veiem ara, no?
Sí, és a dir, l'acumulació del metall sí que ho és. Durant molt de temps es va dur a terme activitat minera i es van vessar aquests metalls directament a la conca sense tenir en compte les possibles conseqüències d'això, i sí, ara mateix tenim aquesta herència, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. Aquest treball, entre altres coses, el que destaca és la importància de gestionar de manera integral els ecosistemes costaners.
Sí, és a dir, en llocs així de crítics com el Mar Menor és molt important tenir en compte tots aquests impactes i tenir en compte no només l'ecosistema en si, sinó tota la conca que desemboca en aquest ecosistema. Si no entenem les transformacions que estan passant a la conca, en termes, per exemple, d'activitats econòmiques que poden canviar, no entendrem com pot respondre l'ecosistema que acaba rebent-ho tot, en aquest cas una llacuna, però en altres indrets del territori poden ser badies, poden ser llacs, poden ser altres tipus d'ecosistemes.
Uh-huh. Això et volia preguntar, d'alguna manera, aquest estudi que heu realitzat al Mar Menor es podria projectar en altres indrets del territori? Podria passar en altres indrets del territori?
Bé, ja s'han dut a terme molts estudis similars en altres llacunes i indrets del món afectats per mineria, i molts cops es veuen tendències similars, com a mesura que augmenta l'activitat minera o industrial augmenta la contaminació i després com va disminuint a mesura que es tanca. Però sí, esperem també que potser l'enfoc del nostre estudi, que ha estat fer un mapeig molt exhaustiu de com està distribuïda aquesta contaminació, pugui ser replicat en altres llocs.
Uh-huh. I així en el vostre estudi avui també hi ha hagut una cosa que m'ha cridat bastant l'atenció, i és que parlàveu dels residus, de la mineria, però també fèieu referència a les pintures especials per les embarcacions.
Sí, això és un tema, és a dir, aquestes pintures s'havien utilitzat durant molt de temps per recobrir els vaixells i portaven coure. I el coure el que feia és evitar que s'hi adherissin organismes aquàtics que podien acabar danyant el casc del vaixell. Aquestes pintures estan prohibides, si no recordo malament, des de principis dels anys 2000, Llavors ara mateix ja no tenen tant d'efecte, però sí que en l'estudi en concret ens centrem més en la mineria, però també hem vist com a finals del segle XX podem veure un increment de les concentracions de coure i creiem que pot estar vinculat a un increment en el número d'embarcacions que circulava per la llacuna, que segurament duien aquestes pintures.
Com heu pogut realitzar aquest estudi, tenint en compte que heu analitzat, per dir-ho d'alguna manera, dos segles d'història?
Sí, aquest estudi ha estat possible gràcies a dos projectes, un del Ministeri de Ciència i un del Ministeri de Transició Ecològica, que es diuen OPTAL i WINDER, respectivament, i els vam dur a terme des de la Universitat Autònoma de Barcelona, però també amb la col·laboració d'investigadors de la Universitat Politècnica de Cartagena i de l'Institut de Ciències del Mar aquí a Barcelona. Aleshores, bàsicament, de tota la infraestructura que tenen allí a la Universitat Politècnica de Cartagena, hem pogut anar a treure mostres sovint, a treure els sediments que hem estudiat, a processar-los i analitzar-los.
Uh-huh. Ja per anar acabant, vosaltres heu tret ja l'article, heu posat punt final en aquest estudi. No sé si hi ha pendent continuar a estirar més del fil o quines són les passes a seguir ara.
Doncs amb el tema de metalls, bueno, no hi estem treballant tant ara perquè hi ha altres científics que estan dedicant-se a veure, per exemple, més com afecta el paper de la resuspensió, però bé, aquests projectes que he esmentat, doncs també el que volien mirar és veure tots els fluxos d'entrada de nutrients, no només de metalls, a la llacuna, i el paper de la resuspensió en aquestes crisis d'eutrofització. Llavors ara mateix estem treballant en aquesta direcció.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Randa Mar, Irene.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Canviem radicalment de tema, però no deixem el mar, anem a submergir-nos, perquè la selecció de Catalunya de Pesca, on hi militen pescadors d'Arenys de Mar, ha guanyat la medalla d'or al Campionat d'Espanya d'embarcació fondejada en categoria absoluta. David Roges n'era un dels integrants i també hi participava Juanjo Polo, que a més és el delegat de pesca d'embarcació del Club Mar Esport. Anem a parlar amb ell, oi, Oriol?
Efectivament, així és, Marina. Si la setmana passada podíem parlar del Campionat del Món de Pesca a Boia, parlàvem amb l'Albert Gràcia Juli, que havia quedat cinquè per equips i 35 en individual, doncs aquesta setmana, avui, també volem seguir parlant de pesca aquí al programa Arran de Mar, però en aquest cas, pesca d'embarcació, i no d'un Campionat del Món, sinó d'un Campionat d'Espanya. Campionat d'Espanya d'embarcació fondejada en categoria absoluta. Doncs bé, en aquesta categoria, Catalunya, la selecció catalana, com deies, Marina, ha guanyat la medalla d'or, i en aquesta selecció catalana hi ha també integrants d'Arenys de Mar. Un és el Juanjo Polo, que a més també és delegat de pesca d'embarcació del Club de Pesca Mar Esport d'aquí d'Arenys de Mar, i amb ell també volem parlar uns minutets per saber exactament com és la pesca des d'embarcació, com s'organitza un campionat d'Espanya i tots els detalls d'aquesta competició en la que l'equip català, la selecció de Catalunya, ha guanyat i s'ha penjat al coll la medalla d'or. Per això podem saludar, doncs, a Juanjo Pogo, que el tenim al telèfon. Juanjo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem d'aquest campionat d'Espanya, que comentàvem, on a Catalunya ja ha aconseguit la medalla d'or. Juanjo, com ha anat això?
Pues mira, molt bé. Ha sido el campeonato, aparte de ser de España, también es clasificatorio para el Campeonato del Mundo del 2026. Uh-huh. Ha sido en Palma de Mallorca, en el Club Náutico Portisol. Se ha pescado en la Bahía de Palma y, bueno, hemos tenido buen tiempo. Y la verdad que todos los deportistas que hemos ido de Mar Sport, del Club de Aquidarén, hemos tenido bastante éxito, porque hemos tenido un cuarto y un séptimo. Y en selección hemos tenido la medalla de oro.
Uh-huh. Exacte, perquè hi anàveu com a equip de Catalunya,
Sí. Uh-huh. Han participado 7 comunidades, porque son las que salen clasificatorias para luego ir al del mundo, como he dicho antes. Entonces ha participado la selección de Cataluña, Baleares, Valencia, Asturias, me parece Andalucía, Murcia y Canarias.
Uh-huh. Perfecte. Home, Déu-n'hi-do, és un bon campionat, i tant.
Sí, sí, han participado casi, bueno, 87 participantes.
Uh-huh. Perfecte. I Juanjo, com és la pesca així des d'embarcació fondejada? En què consisteix? Què és exactament el que feu?
Sí, mira, esta modalidad que hacemos nosotros ahora es de captura y suelta. ¿Qué quiere decir? Que se hace un sorteo el jueves, a ver los participantes de todas las comunidades, y entonces en ese sorteo, en cada embarcación participan cuatro deportistas. Consiste en sacar el mayor número de capturas, porque cada captura vale unos puntos. Uh-huh. Captura y suelta, bueno, pues cada participante intentará en su embarcación coger máximo de capturas, y sobre todo que sean especies que tengan más valor para quedar primero de barco.
Clar. Uh-huh. Va. I en aquesta...
Y bueno,
Digue'm.
Sí, no, que consiste en bueno, que hacer las capturas durante 4 horas que dura la manga, y son tres mangas, son tres días, una manga que se hace el viernes por la tarde, otra manga de 4 horas que se hace el sábado por la mañana y la otra que se hace el sábado por la tarde. Uh-huh. Pero todas las capturas se meten en un cubo que ya llevamos con un oxigenador y prácticamente cada media hora paramos para hacer el recuento y soltarlas, que casi todas van al agua otra vez vivas.
Uh-huh. Perfecte. I que en aquesta embarcació tots sou del mateix equip o hi ha gent barrejada?
Sí, són barrejades perquè el sorteo és de las 7 comunidades. Prácticamente es uno de, te puede tocar en la embarcación, te puede tocar un, pues bueno, uno de Cataluña, uno de Baleares y otro de Murcia y un vasco o canario, o sea, va por sorteo.
Perfecte, doncs esteu tots damunt la mateixa embarcació i aneu pescant i a veure qui ho fa millor.
Exactament.
Clar. I hi ha molta diferència entre la manera de pescar d'algú de Catalunya, per exemple, amb algú del nord, està pensant en algú doncs, d'Euskadi o amb algú de les illes. Hi ha diferències o és una modalitat que més o menys doncs, tothom té les mateixes eines?
No, la verdad que la mayoría de los deportistas, que ya llevamos años haciéndolo, como hemos participado ya en varias comunidades, tanto en el norte como en el sur, pues ya sabemos en cada zona más o menos la variedad de especies que hay. Y sobre los fondos que se pesca, pues se ponen los bajos de línea que llevamos y los anzuelos, el cebo, y bueno, prácticamente hay una élite, como en todos los deportes, que siempre están ahí arriba, excepto a veces que, bueno, uno que viene inferior, que es nuevo, pues mira, tiene la suerte de tocar con zonas de pesca que le van mucho mejor y, bueno, y están ahí arriba.
Mm-hmm. Sí, clar, això de la pesca a vegades és saber-ne, evidentment, però també imagino és una qüestió de sort important.
Sí, la sort és important, però també la rapidesa, no? Claro, en una embarcació que hi ha 4 deportistes que van a un lloc que hi ha molt de peix, evidentment el més ràpid agafarà més i serà campió.
Clar. Sí, sí, no, està clar, evidentment també hi compta l'habilitat, la tècnica, la manera de pescar de cadascú, segur que també doncs, té alguna influència i per això es fan aquests campionats, no? Imagino que poder participar en un campionat amb la selecció catalana, en un campionat d'Espanya, home, doncs t'ha de fer sentir que bé, és un orgull, imagino.
Home, l'orgull és sempre que llevem la bandera catalana i ja fa anys que, bueno, medalla d'oro i sempre estem en el pòdium. Uh-huh. Això quiere decir que, bueno, algo bé harem, no?, aquí en el nostre club.
I tant que sí, sens dubte. Segur que, més a més, amb la tradició i els anys que té el Club de Pesca Mar Esport, 100, ni més ni menys, doncs, home, això vol dir que, d'alguna manera o altra, això que dius, les coses s'estan fent bé.
Pues sí, i agraïm també a vosaltres que, bueno, que mica a mica, pues, el Club Mar Esport i el poble de Arenys de Mar, pues, bueno, està amunt del deport de la pesca a modo de nacional i internacional, perquè el Mar Esport ja sabeu que han guanyat la medalla de plata al Mundial que se fa allí en Astúries. Mm-hmm. I en individual també han participat deportistas de aquí del Mar Esport que han conseguido un buen puesto en los mundiales.
Mm-hmm. Sí, sí, no, sens dubte, i tant que sí que hi ha nivell aquí a Arenys de Pesca i a vegades, i no en parlem mai, és un món realment desconegut, però en canvi tenim doncs bons esportistes, gent que té talent que es dediqueu a aquestes modalitats de pesca, diferents, ja siguin pesca amb boia, pesca amb embarcació de diferents tipus, i que hi ha nivell aquí.
Sí, sí, ja tenim molt nivell, la veritat que sí. Llàstima que, bueno, els sponsors que tenim no hi ha... clarament, la veritat, no falta calés para, bueno, tener más... ajudar más a la gent que empieza, a la gent jove, poder... animals i també ajudar-la econòmicament, que això és un deport, però és un deport que nos costa escalar als deportistes. Mm. Però bueno, nos agrada molt perquè és un poble d'aquí que és pescador de tota la vida i bueno, esperem que la gent jove, mica a mica, el Mar Esport ja va fent concursos de infantils i bueno, aquest any ha sigut un èxit. I bueno, mica en mica.
I tant que sí. Juanjo, només per acabar, heu participat en aquest campionat. Quines proves queden? Què més us queda per fer? Què teniu apuntat al calendari?
Sí, mira, a nivell de club, nos queda el concurso del curri, que se fa aquí en les aigües d'aquí d'Arenys, entre Mataró, Arenys i Sant Pol. Y luego tenim a nivel de Cataluña nos se farà el de màster, que és el de la gent gran de més de 58 anys, que se farà en Mataró i bueno, ja aquest any ja terminem.
Perfecte. Doncs queden apuntades aquestes cites en el calendari de competició de pesca, que també doncs, ens agrada saber-les i tenir-les present. Juanjo, moltes felicitats per aquesta participació en el campionat, per aquests resultats, per aquesta medalla d'or per Catalunya. I res, moltes gràcies per atendre'ns aquesta estona.
Pues moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos d'aquesta manera.
Moltes gràcies.
I molt agraït.
Perfecte, bona tarda.
Vale, adéu, bona tarda.
Deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Parlant d'aquest campionat, arribem al final d'aquesta primera hora de Rand de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it. Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, cause I know.
were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were,
la xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. Rècord de participació en la marxa contra el càncer amb 6...